agradat, Broc.
M'ha agradat, sí.
Ah. Aquesta, sí. Sí, per aquesta...
Home, va, va, va. Vinga, va, vinga, va.
Aquesta, sí. Saps que avui dia estan endemoniats o estan celebrant?
No, perquè és que aquesta sí que és una comèdia més romàntica, tot i que també adolescent, però sí que és moderna, sí que és actual. És a dir, i fins i tot jo diria que no és tan previsible com la pel·lícula com Pacto de Graduació. És una pel·lícula que no saps ben bé on et portarà. Està bé, és una pel·lícula de trobades d'un noi que acaba de deixar-ho amb la seva parella, que es troba als carrers de Londres amb una altra noia, i a partir d'aquí comencen a veure's, a recórrer la ciutat de Londres, a passar-s'ho bé i a conèixer's, i no ho explica més. És una pel·lícula senzilla, que no té una estructura gaire enrevesada, però que jo crec que funciona, tio.
Però és adolescent, però no és d'institut, eh?
No és adolescent, és
joves.
Són joves. Sí. Agafa l'estructura de la pel·li de Linklater, de Antes del Amanecer, però està més passada pel filtre de les pel·lis del Richard Curtis, de rotllo Love Actually i coses d'aquestes, i està molt ben aprofitat tot el tema de...
Perdona, si combina bé...
Està molt ben
feta.
Està molt ben feta.
Per mi seria una sorpresa bestial.
Per mi les comèdies romàntiques, com també elles no m'acostumen a agradar, aquesta està molt ben feta, perquè et posa una relació des d'inici de dues persones que es coneixen d'una forma molt natural, que te la creus, i a més aprofita molt bé l'entorn, aquests barris del sud de Londres...
M'encanta això. Com recórrer zones de Londres que potser no són tan conegudes.
I els personatges secundaris que hi ha al voltant.
Fan tot. Està molt ben feta. Molt ben pensada, molt ben feta i molt curta. Que
això no 80 minuts.
Què? 80 minuts.
I a diferència de Pacto de Graduació, aquí no plouen els tòpics com si fos una tempesta, és a dir, almenys
no,
és una pel·lícula que
ells, però
està bé. Perdona que et digui, saps des del principi com acabarà aquesta pel·li.
Juga amb ells, però d'una altra manera.
Acabarà, perquè saps com acaben totes les comèdies romàntiques. Clar, jo em refereixo al desenvolupament,
no, veritat, desenvolupament no, de la trama. A veure, Broc, no t'artamudeixis, però no tens raó.
Què?
No tens raó, tio.
Eso es todo, amigos.
I això que comentava la Noia de Love Actually, atenció, perquè hi ha un cameo a la pel·lícula. Hi ha un cameo sensacional, preciós. Inesperat absolutament, perquè te'l trobes allà.
Ah, no el diem?
No, el diem.
No
el diguis, no el diguis.
Si surti de segons.
Mireu-la, que val molt la pena.
Si li fa il·lusió al Blai, ja sé qui és.
A Disney Plus.
Ves Ben Affleck. Surt Ben Affleck a la pel·lícula venint crispetes.
No, venent estomacal.
Sí.
Ostres, seria bo, eh?
Estomacal brunet.
Seria bo, eh?
Un contracte d'estomacal.
Molt bé. Va, 12 i 2 minuts, tancarem amb sèrie.
Self-tape,
oi que sí? Oi que sí? Filmin la sèrie de les germanes Vilapuig, la Joana i la Mireia, que en fi, que està arrasant ara mateix.
Sortiu, va.
De ser una noia que va a l'escola un dia a presentar-se un càsting. I
una
ser...
sèrie sobre dues germanes que són conegudes a casa nostra perquè han estat actrius ja des de molt petites, que és Polseres Vermelles, no?
Polseres Vermelles. Sí.
Entre altres. I que de què parlen exactament? Self-tape és...
És un autocàsting, em sembla. És un d'aquests vídeos que tu graves tu mateix i canvies, no?
Sí. Jo crec que aquí agafen les dues perspectives de les dues generacions, tant la generació millennial com la generació Z, que són generalitzacions, però jo quan penso en els millennials penso que tenen aquesta actitud una mica resignada enfront als problemes laborals, totes les crisis que s'han hagut de menjar. És una actitud una mica poc combativa, i aquí jo trobaria el personatge que és la Joana. I per altra banda, la generació Z, que davant els problemes té com una actitud una mica més combativa i més rebel, però que té com això de potser m'enfonso del camí que prenc. I aquí seria el personatge de la Mireia. I tens aquests dos punts de partida, a més amb uns problemes personals que han tingut elles i s'han de trobar un altre cop. I a partir d'aquí t'expliquen una història que està molt ben feta perquè hi ha una evolució dels personatges al llarg de 6 capítols que a mi m'ha arribat, o sigui, m'ha semblat molt ben feta. Mira que jo he tingut problemes amb les altres produccions originals de Filmin perquè Autodefensa era molt extrema. Aquesta crec que està molt ben balancejada perquè no és tan exagerada. Té personatges reals que te'ls creus amb els seus problemes, amb les seves decisions, amb tot el que fan, i m'ha agradat molt.
El conflicte de fons entre les germanes, per qui no ho hagi vist, quin és? On es pot explicar això?
Tenen unes situacions vitals.
Una rivalitat.
Sí.
Rivalitat. Perquè les dues són actrius.
I
actrius molt joves.
I ja saps que entre germans hi ha molt amor, però quan hi ha odi també hi ha molt d'odi, no? I aquí jo crec que tracta també d'això, no? D'aquesta relació impossible d'amor i de rivalitat clar. Entre dues persones que tenen una relació de confiança que no té res a veure amb la d'un amic. O una
perquè persona. Una de les germanes representa que està treballant a Noruega fent una sèrie d'èxit i torna a Barcelona degut a un problema que té allà.
I quan torna,
llavors, quan torna aquí es troba amb la seva germana que va de fracàs en fracàs, o sigui, no troba, la fan fora d'un càsting i llavors és aquesta rivalitat o aquests problemes que hi ha de fons entre totes dues germanes, que això està molt bé també, aquesta frontera entre la realitat i la ficció, sí. Què hi ha de ficció i què hi ha de realitat aquí.
Està molt bé això, també.
Està molt ben equilibrat.
Perquè no saps on està la línia,
no? Imatges d'arxiu d'elles quan eren petites, llavors no saps aquí quan hi ha de realitat de les seves vides i quan han ficcionat. I està molt
està
important.
Molt. És la millor sèrie original de Filmin, sí. Però de llarg, eh?
Molt bé, elles.
Sí, elles estan fantàstiques.
Sí. Molt, molt bé, elles, de veritat. Grans, grans actrius.
Em sembla que és molt sensible, molt delicada, és tot el contrari d'Autodefensa, que era una, que era una sèrie que buscava tot
i que volia impactar-te a tota costa.
Sí, sí, i és a tocar el cel amb el cap, saps? I aquesta sèrie, jo crec que amb un pas molt més...
totalment.
De passes petites totalment, i tal, a mi m'ha arribat molt més. Em sembla una sèrie magnífica.
Absolutament. Sí.
12 i 5, mira, voldré dir només dues coses més, preguntar-vos per dues coses
però què
més.
Vols dir?
Una, que crida l'atenció i que, evidentment, ha sortit tots els mitjans... i veig que no està funcionant com hauria de funcionar, que és ara que dèiem de tocar històries clàssiques que ja s'han fet. Gris.
Good morning, boys and girls.
Sky Showtime. Aquesta és la plataforma preferida de l'Òscar Brock. Han fet una sèrie sobre Gris.
Primer fail, epic fail... De Sky Showtime, eh?
Important, eh? La sèrie es diu Gris, Rise of the Pink Ladies, que són aquest personatge de...
Abans, sí,
jo no sóc la persona adequada, perquè jo em vull mantenir molt lluny de l'univers gris. Pel·lícules,
en general,
sèries... No m'agrada gens.
No
ja sé que és l'opinió més antipopular que ara mateix es pot dir, però
ets
a mi Gris...
Guà, amb... ets
no, no, és veritat, em repugna Gris. Em repugna Gris.
Em repugna Gris.
Ja ho he dit, ja està, ja ho heu meditat. Em repugna Gris, no passa res. Podeu seguir amb les vostres vides.
Hòstia, ahir... Total, que t'ha agradat, no? Suposo.
No, és que no l'he vist.
Ja, no,
vist. No, perquè és que ja no m'agrada la pel·lícula perquè és una sèrie que serà mil vegades pitjor. No té cap sentit.
Qui l'ha vista, doncs?
Jo l'he vist el primer capítol.
I què?
Costa, és difícil. Sí. És que és molt complicat perquè tu tens un imaginari de Gris. És una pel·li de... recreant els anys 50 amb tots els cànons i amb totes les coses dels anys 50 i aquí veus una revisió i una actualització que em fa una mica de llàstima perquè a nivell de producció està ben feta i ja es veu que hi ha una cura.
Hi ha calés.
Però, no sé, no m'acaba de fer el pes, la veritat.
Perquè les protagonistes són elles, les Pink Ladies. Les que...
Abans que siguin les Pink Ladies.
Hi ha alguns personatges que són citats i que apareixen en una versió més jove.
Però vull dir, perdó, les Pink Ladies, que són les de Gris, són aquestes mateixes?
Els personatges? No.
Jo diria que tampoc.
Abans de que arribés Dani Zuko, diguem-ne.
De fet, aquí s'està intentant agafar una mica més de la pel·li de... amb moltes pinces, de la pel·li de West Side Story. Pels personatges, el que s'està intentant fent a nivell de revisió és agafar això. Però és que acaba sent una comèdia d'institut.
Ja quan la gent canta, ja és que em posa molt nerviós.
Tu tens aquest problema.
No, perquè si pots dir-ho normal, per què has de cantar?
No, i aquí n'hi ha unes quantes.
I el segon és que hi ha un fenomen que repeteix molt a les pel·lícules nord-americanes i a les sèries, que és aquesta gent que en teoria parlen espanyol, són actors llatins, però no parlen espanyol. Llavors produeixen situacions una mica d'enteses, com que és que de sobte comencen a parlar espanyol entre ells i diu, por favor, dame cacahuetas.
No, això és així, eh?
Diu, a veure, nano...
Això és així.
Com ha anat això?
Por favor, dame cacahuetas.
Dame cacahuetas.
Jo diria que és un intent de Glee, però sense la mala hòstia que tenia Glee, que era la cosa que molava d'aquesta sèrie.
No, i és això, una sèrie que vol parlar d'inclusió i de les minories, i
però
és
no
això que deia
actualització. No, saps el problema? Que està tot posat amb calçador.
Sí, exacte.
No és orgànic.
Sí,
no hi ha res que dir, hòstia, que ben ficat està això aquí.
No.
I que rellevant ho han fet. És completament rellevant de la manera que ho han fet. I a sobre estàs allà tan tranquil i de sota on comença... Perquè no sé que la cotxa no tenia en cotxa.
Estàs cantant.
Tan gris.
Qui era aquest personatge, exactament?
No se sap.
No se sap, d'acord.
No, i t'intenta enganxar a l'inici amb la cançó de Gris.
Amb la cançó de Gris.
Que intenta enganxar-te... Però ja veus que allò va pel pedregar. Mm. I segueix el capítol i dius no. I dius, no, tinc ganes de veure el segon. I així.
Sí, no, però sí, els cotxes, les parets del xiringuito on estan, tot sembla tan fals que sembla que pots anar i tirar la tableta a terra i a totes les càmeres.
És que, de fet, el primer capítol pràcticament no surten de l'institut no. I una mena de bar i ja està.
Ostres, però és complicat, aquest tipus de coses, perquè és una nissaga que la primera tenia la funcionalitat i després ja...
Home, hi ha una segona part, eh?
Sí, amb
Michelle Pfeiffer.
Per això
ho dic. Que ara voler tornar a una cosa que no sé, 50 anys després, no sé quan se'n falla...
No, del 78 o 79,
sí,
no?
Sí, és de finals dels 70.
Jo no, o sigui, no crec que renovin.
Val, última cosa, perquè haurem de deixar moltes sèries i moltes coses per la setmana que ve, perquè aquí
vam tenir tantes despreses. Estan entrenant 28 sèries, o sigui, sí, no preocupis.
Sí, ja
ens passa per sobre. Hi ha oients que ens demanen què us ha semblat, si és que ja ho heu vist, això.
A mi se'm posa la pell de gallina.
És que només sentir això...
És
fort, això.
És que Mangold no es pot equivocar.
Mangold.
Tindrem un pel·liculot.
No l'he volgut veure.
Per què? Perquè
sóc anti-trailers.
És que segur que han posat ja 5 escenes collonudes i no les vull saber, ja les veuré al cine.
Estic totalment d'acord aquí.
Jo l'he vist. Però, James Mangold em sembla un gran director.
Grandíssim.
I crec que la pel·li estarà bé, però també no és molt difícil...
Venim
de la quarta.
Calavera de cristal.
Que no existeix.
Que era una autèntica ruïna. Sí, és que sempre he dit que n'hi han 3 d'Indiana Jones i aquesta seria la quarta.
S'estrena el 30 de juny i es podrà veure, això sí, al Festival de Canes.
Oh, a Canes?
Sí.
Sí, sí.
A Canes, la Indiana Jones.
Sí.
Fora de concurs.
Home, hi ha aquests grans events cinematogràfics que no fa cada any.
Però Indiana Jones no ha anat mai a un festival d'aquests, no?
No, però vull dir que ho han fet en moltes pel·lícules.
Però és un esdeveniment...
Els blockbusters són al màxim nivell.
No, i a més, aprofitant per fer-li un homenatge a Harrison Ford.
Clar, però ja anava a dir que és l'últim, evidentment que és l'últim ja, perquè no pot haver-hi més pel·lícules d'Indiana Jones, no?
Home,
sí.
De
veres
pot
haver-hi,
però... Això m'ha recordat, perdona, m'ha recordat. Ai, no, quan sisplau. Comencen els Goya, poses un missatge que diu sembla que fan vida. 6 hores
després. D'aquí a 3 minuts serà un quart d'una del migdia. Apa, que vagi bé, Blai Morell, Domingo Escribano, Òscar Broc, Toni García. Bona Setmana Santa.
Adéu.
Hora d'actualitzar la informació amb la Marina Arbós. Marina, bon dia.
Bon dia.
Barcelona exporta arreu de Catalunya el doble de turistes dels que arriben a la ciutat.
Sí, ho sentíem fa una estona al Via Lliure de RAC1. José Antonio Donaire, professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona i coordinador del Compromís Nacional per un Turisme Responsable, diu que aquesta dinàmica es produeix sobretot durant els períodes de vacances d'estiu i de Setmana Santa. Des d'un punt de vista mediambiental, ha alertat que el canvi climàtic tindrà conseqüències pel turisme i que les maneres de fer que tenim avui també canviaran.
Hi ha el doble de persones de Barcelona fora de Barcelona fent turisme que persones fora de Barcelona fent turisme a Barcelona. A les puntes de Setmana Santa i estiu, que cada vegada serà més calorós l'estiu, per tant, disminuirà el confort tèrmic i tindrem temporades mitjanes millors i temporades altes que deixaran de ser atractives i deixarem de viatjar a l'agost perquè serà impracticable.
També ha explicat que és molt difícil eliminar el turisme que no és de qualitat perquè normalment les ciutats atrauen gent de tota mena de classes socials. Donaire creu que no s'ha de generalitzar i relacionar les rendes baixes amb el turisme de borratxera i les rendes altes amb el civisme perquè no sempre es correspon. I aquests dies que s'ha fet evident el gran volum de turistes internacionals que acull la ciutat de Barcelona per les vacances de Setmana Santa, fins i tot amb episodis en què els barris queden desbordats, com és el cas dels búnquers del Carmel, l'alcaldable del PSC, Jaume Collboni, ha admès que els veïns que es queixen sobre aquesta problemàtica tenen raó i que la situació al turó de la Rovira és del tot inadmissible. En una entrevista a l'ACN diu que la ciutat ja no pot assumir més turistes i que el que cal és que no augmenti la qualitat.
En nombre no. Ha d'augmentar en qualitat. I en regular, i en desestacionalitzar, però jo crec que ja fa temps que la ciutat diguem, ha arribat al seu nivell òptim de càrrega turística. I, per tant, el que hem de fer ara és un esforç per promoure un turisme que sigui, sobretot, respectuós amb la ciutat.
Collboni, en plena cursa per les eleccions municipals, també ha dit que està obert a dialogar amb tothom si guanya el 28 de maig. Assenyala que la conjuntura política no és la del 2019 i que creu que s'ha superat la política de blocs. Això sí, diu que no governarà amb ningú que faci servir, segons ell, l'Ajuntament per anar en contra de l'Estat. Collboni també ha aprofitat per reivindicar-se com un dels puntals de l'estabilitat, diu, de la cohesió del govern de coalició de Barcelona, amb Barcelona en Comú. Això sí, critica que moltes de les mesures s'han pres sense haver dialogat suficient. I abans dels esports, aquesta hora pendents també de la situació a les carreteres, perquè després del matí d'ahir, que va estar marcat per les cues quilomètriques en el marc de l'operació sortida, sobretot concentrades a l'AP7, avui continua havent alguna complicació a la via. Ens actualitzem en aquest moment amb el Servei Català de Trànsit. Fins ara, què?
Doncs en aquests moments destaquem diversos trams de retencions a l'autopista AP7, en el tram nord, circulació lenta entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès, i també més endavant circulació amb densitat entre la Roca del Vallès i Llinars en sentit nord. També a la mateixa autopista AP7, però en sentit sud, observem per càmeres que hi ha lentitud entre Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal, i més endavant entre Martorell i Castellví de Rosanes. Altres punts amb aturades d'accés a la costa són en el tram sud, la Nacional 340, amb retencions entre el Ventell i Roda de Barà, i també a la Costa Daurada, circulació lenta a la C65 i a la C35 a Llagostera. De moment, això és el més destacat.
I ara els esports amb el Quim Salvador.
Luis García debutarà aquesta tarda com a entrenador de l'Espanyol a 4:45 a l'RCD Stadium contra l'Atlètic de Bilbao. Brian Olivan, lesionat, i Sergi Gómez, sancionat, són baixa pel partit d'avui, en què els blanquibrols necessiten sumar els 3 punts per fugir de les posicions de descens. També jugaran avui a primera divisió Osasuna Elche a les 2, Real Societat Getafe a 6:45 i Real Madrid Villarreal a les 9. Els blancs volen retallar provisionalment a 9 punts l'avantatge del Barça a la Lliga. Jugat ahir, Sevilla 2, Celta 2. El Chelsea, rival del Madrid als quarts de final de la Lliga de Campions, estrena aquesta tarda entrenador. Frank Lampard torna a la banqueta blu a les 4 al camp del Wolverhampton. El Barça de bàsquet es queda sense opcions d'acabar líder la fase regular de l'Eurolliga després de perdre contra l'Olimpia Milà per 84-76. I Luka Doncic no jugarà aquest any als playoffs de l'NBA després que el seu equip, els Dallas Mavericks, perdessin aquesta nit contra els Chicago Bulls 112-115. Victòria de Toni Bou al trial de Bordeus, quarta cita del Mundial Indoor, que lidera amb 20 punts de marge sobre Jaime Busto.
I el temps, durant tot el cap de setmana, es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol al conjunt del país. Només es combinarà amb alguns núvols baixos en trams de la costa. I a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i a les comarques gironines. L'ambient continuarà força contrastat entre la nit i el dia, en fred, quan sigui fosc i molta bonança a l'hora de dinar, amb moltes màximes entre els 18 i els 23 graus.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
En cas d'accident químic, practica l'efecte bombolla. Quan hi hagi un accident que pugui afectar la població, sonaran les sirenes i rebràs un missatge al mòbil. Per la teva seguretat, caldrà que et confinis immediatament. A casa, a l'edifici més proper o a l'escola. Tanca les portes i les finestres. Abaixa les persianes i apaga els sistemes de climatització. L'efecte bombolla et protegirà. Generalitat de Catalunya.
Hasta el 9 de abril en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los televisores de más de 48 pulgadas. Descuento en cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'abril amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'obra L'Alegria que passa, de Degoll de Gom, al Teatre Poliorama, del Temps i els Conway, d'Àngel Llàcer, al TNC, o del Cap Roig Festival. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. 250 grams de pop cuit ara per 7,49, t'estalvies un 25%. I 200 grams de salmó fumant noruec per 5,29, t'estalvies un 26%. Lidl, marca la diferència.
RAC+1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
Em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC+1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC+1.
Tots som
més...
dissabtes i diumenges de 7 a 2 del migdia, Dia Lliure.
Dia Lliure.
Amb Xavi Bundó.
12 i 20.
Un bon vermut se serveix sempre amb un bon aperitiu. Frit Ràbic i Vermuts Miró t'ofereixen el vermut.
Clara Molins, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Tomàs Fuentes, bon
dia.
Hola,
bon dia.
Què tal, David Martos, bon dia.
Fotut.
Fotut?
Sí, no.
Per què? Què et passa?
Aquests dies donen per pensar, no?
Eh?
Jesús mor amb 33 anys, jo en tinc 31 i... Mira. I cap deixeble, encara.
Però, bueno, que vols ser protagonista de... O sigui, un moment, en plena Setmana Santa, que tots són passions de Crist, ara vols ser tu el prota.
Bueno perquè no pots evitar comparar,
o sigui,
al final.
La humanitat celebrant a tot el planeta, la Setmana Santa, la crucifixió, la passió, la redempció, etc.
Sí.
I vols comparar-t'hi.
Però si no penso jo en mi, qui pensarà?
Exacte, és veritat. La humanitat, no...
No, és que ell, jo, de moment, zero miracle.
Ell, jo. Ai, Martos.
No estic guiant cap poble enlloc. Uh-huh. Ell, a la seva edat, a la meva edat, ja anava a camí de fundar una religió.
Sí.
Jo aquest matí he fet una rentadora i se m'han encongit tres samarretes perquè no fica la temperatura bona.
Un drama.
Són dies...
Vides paral·leles.
Sí. Separats al néixer. Mm. Sí. Però, bueno, són dies per reflexionar. Només volia...
I per això estem, per reflexionar aquí, Vols afegir alguna cosa més de paral·lelismes entre Jesús i tu?
Bueno, jo faig paddle surf, també, una mica camino sobre les aigües.
Camino sobre les aigües. Va. Bueno, escolta, que estem acompanyats dels vermuteros i, evidentment, del seu vermut. I això vol dir que tenim aquí les patates premium de Frit Ràbic amb gust de pernil ibèric i amb aquesta textura tan cruixent. I el vermut Miró Bianco, avui és el Bianco, aperitiu perfecte per fer còctels, per beure també sol, tant clàssics com moderns, tot plegat. Estic pensant que, en fi, hi ha una pila de gent a aquesta hora del matí que ens deuen estar escoltant des de llocs que no són gaire habituals. Alguns d'ells de vacances, vull dir, la majoria de vacances. Pobre,
no?
Pobra gent.
Quina ràbia.
Que de veritat és, ha de ser pesat, ha de ser esgotador.
Sí,
de...
està molt maca Barcelona aquí.
Home, ara, vinga, i ara viatge, i ara hem de...
tantes hores amb els éssers estimats.
Hem de veure món, no. De viatjar, sopar, la platja, caminar por ahí.
Va.
Una
vida duríssima.
A la platja hi vas perquè et penses que fa sol i després fot una rasca encara que no s'aguanta.
Sí, no, terrible, terrible. Bueno, doncs, aprofitant això, qui vol guanyar un vermut Miró de 3 litres? Doncs ara mateix si ho aneu a l'Instagram del Via Lliure i contesteu l'story que acabem de publicar dient des d'on ens escolteu avui, particularment. Si és diferent del que és habitual i si no, doncs també ens serveix.
Sí, sí.
Una pregunta oberta, fàcil. Vermut Miró. Amb estoig i tot.
És l'eslògan?
És el nou eslògan de la...
Pensava que te l'havia...
T'imagines? Seria boníssim, Com eslògan? Vermut Miró i porta estoig.
Quin reclames. Sí que me'l compro.
Ho dic per portar l'ampolla de 3 litres, Això és important. Vull dir que no es porta tan fàcil com les altres.
És com una maleteta a mida, feta a mida per l'ampolleta.
Sí.
No diguis ampolleta perquè...
Per l'ampollota.
Avui no acabarem bé.
S'ha fet gràcia,
Va, anem amb la jornada de reflexió. Començarem amb el David Martos. Va. Bueno, no sé si has reflexionat, ja que ja has reflexionat tot el que havia de reflexionar.
Sí. No, vinga, va. La Mona.
Què passa amb la Mona?
Crec que estem fallant el tret. Estic d'acord amb la forma, però no amb el fons. Sí. Estem fent de tota la vida mones... potser una mica naïf, no? En el sentit de, doncs, un bolet que simbolitza una casa, una pilota de futbol, no sé...
Que simbolitza una pilota de futbol.
Sí, exacte. Un vaixell, que és un vaixell, no? Però crec que hauríem d'aprofitar el poder de la xocolata per introduir els nens en episodis històrics traumàtics. M'explico.
És a dir... Home,
sí, escolta'm,
però... O sigui, mones, no, perquè... mones de trauma.
Exacte, amb la xocolata passa millor. Per exemple, la mona d'Hiroshima.
Què dius,
tu,
home?
Així expliques una mica...
Un bolet igual, però nuclear.
Exacte, exacte. La mona del Prestige, la mona del 2 a 8 contra el Bayern, tot desastres. Llavors, tu, quan la serveixes, sí, mentre el nen va menjant i s'ho va passant bé, uh-huh, poc a poc vas...
Introduint.
Exacte, introduint. És un win-win, perquè al final... és a dir, tu imagina't, vas a la pastisseria i dius, posi'm aquesta mona del 23F. I és el Congrés dels Diputats i un pollet amb tricorn. Llavors,
tu, es vendria, eh?
Clar, home, i no irònicament, no? Hi hauria gent que seria la seva mona ideal. No, i llavors així, doncs, un episodi feixuc d'explicar t'entré millor. Mm-hmm. I tots són avantatges, perquè després aquest nen, quan hagi
d'anar... Però tot, de moment només li veig avantatges.
No li veus fissures, oi?
No li veig cap fissura al pla.
Tu imagina't, a l'hora d'anar a examen d'història, que sempre és un moment pesat, sí, que es fa dur, li fan explicar a aquest nen el 23F, i a ell li venen records de cacau.
Endolceix. Vols dir que... No, hi ha una cosa molt, molt bona que no té cap efecte contradictori, no? Que és que les grans tragèdies de la història et semblin dolces. Exacte. Una cosa que generacionalment és molt útil.
De sobte recordaràs Hiroshima com algo maco, no?
Maco, no? Una mica un record dolç. No, el padrí que va voler regalar la mona de Hiroshima.
Sí.
O del genocidi, per què no?
No en fem de la mona una altra oportunitat perduda. Això és...
que, per cert, vosaltres en rebeu, en doneu, no, o cap mena de...
Una ni una cosa
jo en donava, ja, però la meva neboda ja té...
Què vol dir?
Bueno,
i quan ja has decidit que ja no?
Quan la portava i ja no em menjava, perquè ara diu que no li agrada la xocolata.
No té a veure amb ser major d'edat ni res, eh?
No, és perquè...
És perquè és adolescent.
De fer il·lusió menjar xocolata i dir, pues... A mi em fa poca il·lusió gastar-me diners, també, que un win-win.
Però no va haver-hi un pacte, o sigui, no veu acordar-ho.
No, va haver dos anys on...
Va caure per el seu propi pes.
Sí, portava el pastís i ella ni se'l mirava ni menjava, i dic, doncs ja està, s'ha acabat. Si me'l torna a demanar, jo evidentment li compraré. Però...
Vas fer una primera vegada, vas rebre no sé, una poca reacció.
Sí.
Vas donar una segona oportunitat.
Una segona oportunitat i ja va ser... vull dir,
I no te l'ha reclamat, a més a més, no?
No.
I no te la foties tu, la mona?
No.
Que al final és com... Si cap, no la
al final és de...
És un autorregal.
Però me'n compro qualsevol dia.
Qualsevol dia l'any.
No d'esperar un cop l'any.
Una mona per cada dia l'any.
Vinga, anem amb la reflexió del Tomàs Fuentes.
Ei, no,
està pensant si dir-li a la Molins o no. Però bueno, no.
I al final no.
Tranquil.
El meu és una... És molt breu. És en quin moment una persona va dedicar molt temps de la seva vida a inventar el sensor de llum dels lavabos?
El sensor del llum, perquè...
Crec que és un invent molt guai,
sí,
però que salva molt poc temps, no? Vull dir, t'estalvia un segon, que és el que trigaves a obrir el llum, normal.
Bueno, i no acaba de funcionar sempre.
I no acaba de funcionar. Quantes vegades heu hagut de fer... Heu mort els braços mentre fèieu caca, que s'ha apagat.
Però, no, i això encara. Però hi ha sensors, per exemple, als lavabos on hi ha diversos compartiments, a vegades el sensor és a la zona comú, i tu estàs dins del compartiment, i encara que mogui els braços, el sensor...
Clar.
Està, és fora.
Exacte. Llavors tens aquest moment de... Surto? És a dir... Obro el cubicle i m'exposo a que en aquest precís moment justament entri algú... I, sobre...
I tu pantalons als turmells, eh?
Sí, exacte. Ja. És un
també
moment duríssim.
També crec que si estàs assegut és molt difícil que fallis la punteria, no? Vull dir que per què vols la llum si estàs assegut?
Home,
no, perquè
és agradable.
Hi ha un moment que t'has de jugar potser, i has de saber quan
no, però escolta'm, igual sí que s'ho va plantejar el senyor que s'ho va inventar, com per donar un moment d'intimitat extra, no?
Sí. O és un sàdic.
Bueno, escolti'm, aquesta persona potser... Si porta tota aquesta estona allà dintre i no ha sortit, vol dir que requereix com una ajuda extra, que és que tanquem els llums i fem veure que no hi som.
Mirem cap a una altra banda, no?
Mirem
cap a una
altra banda. Totes maneres, jo sospito que el que s'ho ha inventat no ho va fer pensant en l'usuari, sinó en el propietari.
Bona planeta, no?
És per estalviar... No crec. M'ha agradat molt aquest comentari de, tan amorós, tan de...
Tinc bon cor, ho veieu?
Tant de que tot el món gira al voltant de salvar el planeta sempre. Jo sospito que no, que hauria una necessitat d'un altre tipus.
Quina llàstima, Xavi.
Elèctric, en aquest cas.
Però jo confio en que és gent dropa, que no, jo no em vull aixecar mai més, apaga el llum.
Tu creus?
Jo em sembla un motiu...
No, però abans hi havia aquells llums, que no sé si encara hi són, que i a les pel·lícules es feia que o bé s'engegaven i s'apagaven amb un aplaudiment.
Ah, jo tenia això, saps?
Jo també.
Jo en tenia un.
Tenies un?
Que no anava amb aplaudiment, sinó a xiulant.
Sí, home.
Sí.
Què dius?
A casa.
Era una bombeta que, a veure, no tenia més, era una bombeta que tenia aquesta funció.
Que no tenia més. Ara tenia tot.
No, però és que ara ja va això. Ara hi ha Alexa. Vull dir, m'explico, ara ja et va tot comandaments de control. Això és abans la letra.
Xiulaves. Quin tipus de xiulet? És a dir, un xiulet rotllo...
Crec que l'havies de fer més o menys... No podies fer...
O havies de camalar, rotllo...
No podies fer... No podies fer fantasia. Fantasia no podies fer. Era un xiulet estable. No sé, arribes allà...
En el temps...
Ah, sí? No, però té tota la màgia.
Bueno.
I
el pitjor és que crec que llavors aquell objecte en concret no tenia botó. És a dir, només s'apagava amb això. Per tant, si aquell dia tenies... Imagina que tens un mal dia. I aquell gest que fas de... Apagues el llum de mala gana. De,
No pots. Has de xiular enfadat, no?
Com es xiula enfadat? No, perquè has de tenir una mena de carinyo, no? Has de fer un... Estic molt enfadat!
Sí, i s'apaga el llum i t'arriba un cavall de cowboy de no sé on.
Després hi ha gent que no sap xiular, també, que imagina't que
bueno. Jo sospito que una persona que no sap xiular no es comprarà un llum que ja, s'ensegui xiular.
Ja, aquí crec que tens raó, sí.
Va, última reflexió, Molins.
Doncs vull reflexionar sobre els empollons a la puntualitat. Els empollons de la puntualitat.
És
a dir, els que treuen excel·lents en puntualitat. És a dir, els que arriben abans d'hora.
Ah, sí.
Que no arriben, sobretot a la feina, no? Que no arriben, per exemple, jo que sé, a les 8 del matí, sinó que arriben a 3 quarts. Estic molt enfadada amb aquesta gent, perquè no puc competir honestament amb ells. O sigui, és a dir, el dia que m'esforço més per arribar molt d'hora, el dia que m'esforço més, ja hi ha arribat tothom.
Sí.
Tu ho entens, això?
No, home, sí que ho entenc.
No, m'enfado. Estic farta, no em penso esforçar mai més.
Jo sí que ho entenc. Si el dia que t'esforces més... Ja hi és tothom, vols dir que igual
has arribat tard.
És una mica més.
No, perquè hi ha una forquilla, tu pots arribar a una forquilla dins la puntualitat, dins de l'hora, eh? I intento arribar dins la forquilla i hi ha dies que dic avui vas super d'hora, tio, avui triomfes.
Però no ho has vist cada vegada, des de fa molt de temps que mai has arribat, ni la primera ni la segona ni la tercera.
Jo no tinc la culpa que la gent sigui hiperpuntual. Jo no em faig responsable d'aquestes persones, no ho sento, no.
A qui no has arribat avui,
clar? No, és 56.
Sempre arriba al mateix hora.
56?
Sempre arriba al
mateix hora. Avui bé.
Avui bé, has pensat.
Avui
o sigui, perdó un moment, després de 3 anys de programa, sí, sabent a l'hora que arriba la gent...
Això és genèric, no ho dic que per mi, eh?
Tu penses que
no
a aquella hora ja arribarà un dia que no hi ha ningú?
Però a 56, jo trobo que és una bona hora, si la gent vol arribar...
Depèn de l'hora que sigui.
Sempre penso que potser hi haurà algú que arribarà més tard que jo, però després tinc la sensació que la gent que arriba abans, quan arribo jo... es creix, saps?
O sigui, en quin sentit?
O sigui, que fa veure que fa més temps que ha arribat, rotllo. Sí. Que obre moltes més pestanyes a l'ordinador, posa l'esquena més recta, es fa la casua, que està molt més cansada, i deixeu-me en pau, saps? Ja sé que heu arribat, però... Oh.
Bueno, saps que això se soluciona
d'una manera? És la pantomima de la puntualitat.
Prova un dia d'arribar molt d'hora. Llavors és que no és tan fort.
No, perquè hauria d'arribar, no hauria d'anar a dormir per arribar, per
no
superar tota la resta.
Això et fa bona treballadora. Ell, la resta del teu equip no dorm, eh? Dorm aquí.
Ja, exacte. Ah. Després no rendeixen.
Totes aquestes suposicions de que la resta llavors treballen més fort per fer-te...
Fam veure, és
un altre que també al centre del món, eh?
Perquè,
si tot gira al voltant de...
Tenen superioritat moral pel simple fet d'haver arribat abans. Mm. Es pensen que són superiors i que són més bons treballadors. Mentida!
Després, a l'hora de marxar, abans... O tu,
llavors ja no
tu...
compta. Llavors ningú s'ho mira, això.
No compta perquè marxes tu la primera, també. No,
moltes vegades em quedo més tard.
O sigui, ella ho fa i es respon tota l'estona.
No.
La gent que se'n va...
Jo volia fer una reflexió que serveixi per tothom, no pel meu cas
específic,
comparteix, eh?
Algú comparteix la reflexió
de... Els empollons a la puntualitat.
Sí, jo estic molt a favor de la Clara.
Gràcies.
Sobretot perquè són impuntuals a la seva manera, també. Per l'altra banda, és a dir... No han arribat a l'hora.
És veritat. Sí, hem fet el mateix.
Mm-hmm,
hem arribat 10 minuts de diferència a l'hora pactada.
Sí, exacte.
Tu abans,
ni per tu ni per mi.
Sí. Fem mitjan.
Que no, que total són 20. De diferència.
Sí, però tu també has arribat a una hora que no era.
Sí, sí. Vols dir que hauria de ser penalitzat d'alguna manera, no?
Ah, com a mínim deixa'm en pau, a mi no em diguis que ha arribat tant, però
si tu,
i tu has arribat abans.
Estàs suposant, i et diuen que has arribat
tant. Si tu arribes 10 minuts abans...
Es nota, es palpa l'ambient,
Si tu arribes 10 minuts abans i jo arribo 10 minuts després, tu portes 20 minuts cabrejat, i d'aquests 20 minuts a mi només me'n corresponen 10.
Ara. Gràcies.
I si fem mitja, tu portes 0 minuts cabrejat, per tant...
Estem cabrejats més... en un punt igual.
Bueno, escolta, ho haurem de deixar aquí, si us sembla.
O no?
Perquè estem sent impuntuals.
Estem sent impuntuals, clar.
I llavors us queixareu, i us semblarà malament.
No, la impuntualitat em sembla bé, el que no em sembla bé és el contrari.
La puntualitat.
L'excés de puntualitat.
Però la impuntualitat et sembla bé?
Hi ha un marge d'impuntualitat. Fins als 10 minuts és correcte. Després ja, quina cara.
Molt bé, molt a favor.
En fi, la reflexió està... del dia està feta.
S'ha llevat de mala llet,
sí,
de mala gaita. Avui de Molins.
No m'enfado perquè per molt que m'hi esforci sempre arribeu abans els altres.
No, escolta, doncs res.
Ja anirem. És molt injust, Anna.
Ja intentarem no fer ni un soroll quan arribi ella.
Ah, saps? Ni sorpresa. Fer-ho,
sí, exacte.
Ja. Gràcies,
molt agraïda. Gràcies,
Molenta. Fins ara.
Gràcies, David Martos.
Adéu, vaig a reflexionar.
No reflexiona. Gràcies, Tomàs Fuentes.
A vosaltres, sempre.
12:35, ara de seguida tornem, va.
Al vermut del Via Lliure no hi poden faltar mai...
ganes de passar-s'ho bé.
Un ambient molt distès.
Altes dosis d'humor.
Un pessic de música.
Una miscel·lània de continguts de gran interès.
Oh! I un bon aperitiu, el dels millors sabors de Fried Ràbic.
Acompanyat, com no, de l'autèntic vermut de Reus, el de Vermuts Miró, des de 1914.
Fried Ràbic i Vermuts Miró t'han ofert el vermut del Via Lliure.
RAC 1. Aquest cap de setmana vine al Castell d'Hostalric.
Podràs visitar la imponent fortalesa pel teu compte amb visita guiada o participant en la divertida visita teatralitzada. Tu tries.
Consulta horaris i compra la teva entrada a turismehostalric.cat.
Sempre és moment de cuidar-se. Treu el millor de tu. Mima't i brilla amb els tractaments personalitzats que l'Institut Vila Rovira posa al teu abast. Rejuveneix i revitalitza la teva imatge mantenint sempre la naturalitat. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona. La teva, a Passeig Bonanova 112 i el 93-241-7888.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració. Tot el cinema premium. I tot ho tens també obert del 7 al 10 d'abril. Perquè a Ànec Blau ho tens tot. Tot!
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Prepareu-vos, que ja són aquí... les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a l'1 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofonis.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colonials.
Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
Des d'ara, pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
Fàcil, només amb un clic.
Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir
molt ràpid.
Molt còmode.
Molt RAC1.
Tots som un.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
21 minuts i arribarem al punt de la una del migdia. Música de terror, volíem introduir el nostre pròxim convidat. De fet, abans hem fet una referència a una de les qüestions que apareixen. Ja riu el convidat. Aquesta setmana arribava als cinemes una producció internacional protagonitzada per Russell Crowe, que hem comentat fa uns minuts, que es diu El exorcista del papa. Pel·lícula de terror que s'ha col·locat, de fet, la segona més vista aquests dies, només per darrere del fenomen del Super Mario. Doncs si us quedeu, aneu a veure la pel·lícula i us quedeu els títols de crèdit final, trobareu el nom d'un actor català amb una història que és apassionant. Ell és el Víctor Esteban Soler, el seu nom artístic és Víctor Soler, i encara que sempre ha fet, diguem-ne, petits papers, i el seu nom, en principi, no apareix a les marquesines dels autobusos de les grans produccions de Hollywood, ell ha treballat en aquestes grans produccions, a les ordres, per exemple, de Ron Howard o de les germanes Wachowski, les creadores de Matrix. I avui visita el Via Lliure. Què tal, Víctor? Com estàs? Bon dia.
Doncs molt bé, encantat d'estar aquí, amb el bon ambient que teniu aquí a la ràdio.
Sí, home, avui està sent un matí intens, des d'aquest punt de vista.
Per cert, has dit les germanes Wachowski.
Sí.
Quan vaig rodar...
Eren les germans.
Un era dona i l'altre encara era home.
Ah, d'acord.
Sí, era un mixte.
A l'època Matrix, no?
Sí,
principi.
Sí.
Escolta'm, ara estàvem citant aquesta pel·lícula, L'exorcista del papa. Volia saber la història del Víctor, perquè... no sé si un s'hi acostuma, no?, a anar apareixent en pel·lícules d'aquest abast internacional, que són en alguns casos blockbusters, i que, en les quals, evidentment, no és el protagonista, però que, diguem-ne, que tots els teus entorns i els teus coneguts i tot això saben que estàs allà, no?
Sí, al principi la primera pel·lícula que va ser de Hollywood que vaig aparèixer, que va ser la del Cloud Atlas, l'Atlas dels núvols, no? L'Atlas de les nubes, allà sí que va ser tota una experiència de uau, estàs descobrint un nou món.
Estàs a Hollywood.
Sí, sí. Bueno, es va rodar a Mallorca, no?, de fet, però bé. Sí. Però en aquest cas, la veritat és que va ser bastant com una feina més, com si fos una pel·lícula d'aquí d'Espanya normal i corrent. Et truquen ja, que quasi no has de fer ni prova perquè ja et coneixen, et diuen, escolta, et volem d'aquí dues setmanes a Irlanda, has d'anar a fer la prova de vestuari, vas anar allà... La veritat és que les produccions de Hollywood t'impressionen molt, el cinema en general, però quan són aquestes de gran pressupost, és que tot és excessiu en el sentit que hi ha gent per tot, qualsevol detall està cuidat, et porten als millors hotels, està tot molt bé... I jo, clar, bueno, explico i ja sí, els meus coneguts, doncs, ah, mira, una altra pel·lícula, molt bé, molt bé.
Un altre cop, no?
I diuen, et veurem en aquesta, perquè a vegades, clar, a vegades tallen i a vegades se't veu molt poc,
hosti,
no?
Hosti, què clar, dius ara?
Això passa.
Això t'ha passat que has anat a rodar i te'n vas al cine a veure quan surto?
I veus molt menys del que has gravat, sí. A vegades no veus res.
T'han arribat a tallar fora de la pel·lícula?
A veure, si per exemple has gravat dos o tres escenes, pues igual només es veu una, i l'altra, pues surt en el Ron Howard, per exemple. El corazón del mar, estàs tot il·lusionat. A més, aquesta pel·lícula va ser molt interessant perquè en principi havies d'estar tota la pel·lícula, havies de ser un dels mariners espanyols que estaven en el vaixell. Després, a última hora, farem dos vaixells, a l'espanyol i a l'anglès. El capità de l'espanyol, el Jordi Moyà. I dius, ostres, que bé, estarem amb el Jordi Moyà, no sé què tal, gravem, estem a Londres, una setmana allà a Pinewood, als estudis de Londres, que és on es va rodar doncs, totes les grans pel·lícules d'allà. I quan vas al cinema... veus només l'escena que es va gravar a les Illes Canàries, que és una escena que està bé i tal, però tota l'altra, que era com la entrada de la pel·lícula, que estàvem remant, capitán, el Moby Dick, tal, no sé què, tal, eren els espanyols que morien, doncs no, ho van tallar.
I... Això fora?
Fora, ja està.
Hòstia, ha de ser horrible,
gent. Bueno, és el cinema, i a més, quan més estàs en aquest món, més veus que a tothom li ha passat. Tothom, i és una cosa que has de tenir molt, 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 molt clara.
Però deus estar gairebé temptat de demanar el metratge.
Bé,
afortunadament
aquesta, que va ser una setmana molt forta, la del Corazón del Mar, amb el Ron Howard, aquesta va ser un rodatge molt bèstia, perquè a més era el Moby Dick que t'ataca, teníem dobles, teníem especialistes, és a dir, allà es van gastar com mig milió de...
Només per aquella escena que després
sí, vola.
Hosti, que és fort.
I si llavors almenys estava en el DVD, en les escenes cortades.
Bueno, això està bé. A l'època aquesta dels DVDs, que ara ja pràcticament ja està superada, és veritat que hi havia tots els extras, i allà hi havia algunes d'aquestes escenes. Sobre la pel·lícula de L'exorcista del papa, pel·lícula del Russell Crowe, que abans hem dit que és un Russell Crowe que va amb moto,
sí,
no? I amb ulleres de sol. Sí. Tu vas arribar a dir coincidir?
Mira, també una altra anècdota. Aquesta escena que vaig gravar jo, sí, que és una escena...
Perquè tu què hi fas en aquest... En
soc el doctor, el metge, que li diu a la mare del nen que està posseït, que escolta, aquest nen no té res físic, el que té és una esquizofrènia, potser ves al psicòleg i deixa'm en pau, no? Llavors una miqueta així ens plan borde. Llavors la primera escena que es gravava era precisament aquesta.
La primera de tota la pel·lícula?
Sí, va ser la meva. Bueno, la meva.
O sigui, tu inauguraves, eh?
Sí, sí, sí. Llavors, clar, arribes el dia abans, llavors, per posar tothom en ambient, diuen, anirem a veure l'exorcista a l'Institut de Cinema d'Irlanda, que estàvem allà, anirem a veure l'exorcista perquè tothom es posi en ambient.
L'original?
L'original, a més versió del director. I tu estàs allà, et fan un canapés, tothom, els directors, els productors, els actors, tots contents. Estem veient la... Llavors, entrem
a veure... Sents els Tubular Bells, la música aquesta...
Brutal. I llavors resulta que veig la pel·lícula, estic allà amb els meus actors, tenia un actor italià que feia de capellà italià i tal, acaba la pel·lícula i estàvem sols, érem tres. Ah. I dius, on ha anat la gent? Resulta que el Russell Crowe havia arribat mentre es feia la pel·lícula i llavors li va trucar amb el director, necessito algú que vingui a acompanyar-me, a prendre alguna cosa, i llavors el director es va anar portant gent del cine,
què dius?
Menys els que estàvem a primera fila, i llavors tots van acabar de farra amb el Russell Crowe.
I tu no?
I jo no.
Home!
Sí, sí, sí.
Però llavors no podies, quan us en veu, d'anar-lo a buscar i tot això?
No, ja estava en el seu lloc, ja està. Jo vaig posar l'endemà i després ja res.
I cap a casa.
Cap a casa.
I et vas quedar sense Russell Crowe.
Sense Russell Crowe, sí, sí.
De totes maneres, la història del Víctor, que és molt interessant, deia, és de pel·lícula perquè ell decideix ser actor i participar d'aquestes, en fi, d'aquestes grans produccions de Hollywood a una edat ja, a veure, no, home, encara hi havia molt de marge per fer moltes coses, no? Però que són els 40.
Sí.
I és un moment després d'haver viscut molt i d'haver fet moltes feines.
Sí, sí, sí.
Per què? O sigui, què? Perquè... Tu anaves per atleta, és que clar, ara si anem repassant tota la teva trajectòria...
A veure, jo vaig intentar ser atleta i el tenia el somni dels Jocs Olímpics del 92, però estava molt lluny, lesions...
Per poder competir a Barcelona 92?
Sí, l'any 86 havia quedat campió d'Espanya a la meva categoria, llavors tenies la il·lusió d'en 21-22 anys doncs poder anar als Jocs Olímpics.
Quina era la teva disciplina?
1.500.
1.500?
1.500. Però clar, apareix un senyor com el Fermín Cacho.
El Fermín Cacho.
I dius, clar, que són una altra divisió, són un altre nivell. Llavors,
Fermín Cacho que va guanyar els 1.500,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí. Tenia un any més que jo, però ell el 86, per exemple, no feia ni atletisme. I el 87 es fica a fer atletisme i el 92 ja és campió.
El Fermín Cacho, el 86, no era atleta?
No. Jugava a futbol.
Però què és aquesta barbaritat?
Sí, no sé. Són prodigis. I jo, clar, allà també t'adones que buf, no és el meu món aquest, llavors amb les lesions i tal, llavors et fiques a estudiar i, bueno, vaig fer la carrera de psicologia, després vaig fer el màster d'ESADE, de l'MBA, i llavors, afortunadament, amb tot això, doncs vaig poder començar a treballar i no sé per què tinc com una tendència que les coses internacionals m'atreuen. O jo tinc el perfil, no ho sé, llavors vaig començar a treballar doncs, per una empresa de recursos humans a Brasil, a Argentina, després vaig treballar per Nacions Unides, a Kosovo...
Vas anar a Kosovo?
Sí, vaig estar 2 anys treballant com a especialista de recursos humans per Nacions Unides, sí.
I quina era la teva funció?
Bé, reclutar talent perquè ajudessin a la privatització i a la democratització de Kosovo.
Mm, per això era
2004-2005, ja havia passat.
Però no feia gaire.
Bé, algunes bombes vaig veure.
Sí, eh?
Sí, sí, bombes i un cotxe que jo anava a pujar estava amb una bomba, també.
Què dius?
Sí, sí, sí. Això ja forma part del package, que li diuen.
Però totes aquestes feines que tu havies fet a Sud-amèrica tenien, sí, alguna cosa a veure amb Nacions Unides? Ja, el Centre, sí, de Recursos Humans, però entenc que allò era una gran multinacional,
sí,
a Sud-amèrica.
Primer
i
tinc una experiència privada, diguéssim, amb multinacionals privades, i després, gràcies a aquesta experiència internacional amb empreses privades, vaig tenir accés a aquesta posició temporal en missió de guerra a Kosovo.
I tu vas dir que sí, endavant?
Jo vaig, sí, sí, em vaig presentar. A més, jo vaig una mica volant amb certes coses que a vegades no toquen o que no, ningú s'ho espera, perquè jo en una empresa privada durant 4 o 5 anys tenia una experiència, però vaig veure un dia un anunci a The Economist buscant especialistes per Kosovo. I vaig dir, pues, jo vull anar-hi. Ja que ho penses,
però tu tenies una vida tranquil·la, no?
Bé, no, a veure... no ho sé, potser tranquil·la, a veure, quan tens treballes en empresa privada multinacional vas molt apretant.
No, però ja no dic professionalment, vull dir, tenies una vida estable, tenies una cosa controlada, sí, una bona, no? Una,
sí,
bona feina.
Sí, però això de Kosovo em va treure molt i dit i fet, em van trucar, vas a fer l'entrevista, el dia que vaig anar a fer l'entrevista a Kosovo hi havia una bomba en el meu hotel, tot i així. Total, que sí, que vaig començar ja a Nacions Unides, vaig estar 2 anys, i a través d'això em va sortir un lloc de funcionari pel Banc Mundial. El Banc Mundial forma part del sistema de Nacions Unides, cosa que la gent a vegades desconeix, sí. I no és un banc realment, és com una... És una gran ONG que finança projectes per erradicar la pobresa. Llavors em va semblar molt atractiu, però una vegada allà als Estats Units...
On vas anar als Estats Units?
A Washington, sí, que de fet vivia... Quan caminava des de casa meva, que estava per Georgetown, fins al Banc Mundial, cada dia passava per les escales de L'Exorcista, on es va rodar L'Exorcista. Jo pensava, hòstia, aquesta pel·lícula m'interessa, aquesta pel·lícula...
Perquè tu ja eres amant del cine en aquell moment?
Sí, sempre, a veure, jo crec que tot ciutadà mundial és amant del cinema. El meu pare era un gran cinèfil, de fet també tenia el meu tiet... que és familiar per part de la meva mare, havia sigut un muntador de totes les pel·lícules dels anys 60, llavors hi havia una cultura cinèfila a casa important. Però clar, passar per davant de les escales d'on s'havia filmat lo de L'Exorcista, doncs em feia il·lusió cada dia passar per allà. I llavors, això perquè t'ho comentava...
No, m'estaves explicant el viatge cap als Estats Units, sí. Però m'ha semblat interessant en aquest punt, perquè dius, hi havia una referència familiar anterior d'una persona que s'havia dedicat... No sé, sí. quin era el...
Alfonso Santacana.
Que era un tiet, dius?
Era un tiet de la meva mare.
Ah, un tiet de la teva mare. Sí, i que s'havia dedicat al tema de muntar.
Sí.
Però no hi havia actors a la teva família, o sí?
Alejandro Ulloa, que és per part del meu pare, però no el vaig veure mai actuar ni vaig tenir mai cap conversa de... Realment la meva família era bastant de burgesa de no el món de l'actuació. Jo de fet el veia com un món impossible, com un món on no tens entrada, tot i que havia tingut el meu tiet editant o aquest l'Alejandro Ulloa actuant abans. Jo veia com això no és impossible. A part, jo tenia molts complexes de la meva aparença, el nas, jo dic això, jo en pantalla no puc sortir mai, llavors ja t'ho bloqueges.
Tenies aparença i tenies problemes d'aparença, complexes
sí,
físics?
Sí.
Ara t'has tret les ulleres.
Sí, perquè em vegis bé el nas.
Però no li veig cap problema al nas.
Està una miqueta apretat trencat. De fet, la primera pel·lícula que vaig sortir, la dels Wachowski...
Sí, la teva primera pel·lícula és Matrix.
No és Matrix, es deia L'Atlas de les Nubes.
Ah, L'Atlas de les Nubes.
Són els directors de Matrix. Mm-hmm. Vaig anar-hi perquè també, típic anunciat petitet, producció de Hollywood, no sé què, buscant pirates i persones con aspectos de destroyers una mica, no?
Sí.
Vale. Si alguna opció tinc serà això, no?
Anar de pirata.
Sí. I, efectivament, em van agafar primer d'extra per fer de mariner amb aquesta... L'Ales de les Nubes té com 6 seccions, i una és dels anys del 1400, etcètera, que passen al mar i tal. Llavors buscaven mariners. Però al final els Wachowski van dir, hòstia, ens falta un assistent de capità, i van fer un minicàsting allà al port de Sóller, a Mallorca, i els hi vaig agradar i vaig fer el meu primer paper allà.
Però això, per tant, no estaves als Estats Units ja.
Ah, no, perdó. Clar,
però jo el cul d'en Jaumet que t'has convertit, o sigui, hem saltat de Barcelona a Londres, de Londres a Sud-amèrica, de Sud-amèrica a Kosovo, de Kosovo a Washington, i ara ens hem plantat a Palma, a Mallorca.
A Washington el que em va passar és que després de 4 anys treballant, sent un funcionari, era funcionari per tota la vida. Que...
O sigui, ara si ho feina ja...
Sí, allà sí, allò sí que era tranquil·litat absoluta, però vida personal no encaixa, el fill ja està aquí, el meu pare estava també fotut, i jo no estava feliç, no era feliç a Washington. També, tot el sistema de vida americà, tot i que Washington és bastant europeu per la gent que pot, vaig tenir la sort de tenir una bona assegurança mèdica, i amb un encostipat em van detectar un petit tumor cancerigen, i llavors em vaig acollonir al tiroides. I llavors em vaig acollonir i vaig dir, hòstia, això és un senyal de vida de que estic fent el que no toca, de que estic trist aquí i que no ho puc expressar, i, bueno, i dit i fet, en un mes vaig decidir deixar la feina, divorciar-me de la meva dona, que era anglesa, que vivien allà, deixar-ho tot. El bo és que, clar, una feina de funcionari del Banc Mundial et dona una certa independència econòmica, I llavors vaig venir aquí, vaig estar 2 anys fent res.
Sí, vas tornar a Catalunya.
Vaig tornar a Catalunya i com reciclant-te, i el sol, les paelles, les fideuàs, la platja...
Els amics.
Els amics, estar tranquil. I mica en mica...
Et vas curar, entenc.
Sí.
No? Vull dir que tot aquest procés...
Clar. Exacte. Afortunadament va ser una cosa molt, molt lleu, molt... Però un ensurt molt fort, i jo vaig prendre aquesta decisió, que també podia haver decidit quedar-me i ja està, no? Però, no sé, va ser com un senyal d'aquests de vida que diuen que a vegades tens senyals que se t'apareixen, doncs vaig pensar, això és un senyal, I llavors, durant els dos anys que vaig estar fent pràcticament res, prenent el sol i fent ioga, sí, em va venir la inspiració, dic, cony, si a mi m'agradava això del cinema, i això pensava que era impossible, puc, pues fica't a fer classes, i fica't a fer d'extra, fica't a fer curtmetratges, i vés experimentant. I, ostres, tu, i la primera vegada que vaig i m'agafen per fer aquesta Mallorca...
I no havies, no havies tingut formació aquí?
Sí, sí, aquí vaig estar fent... De fet, sempre estàs en formació. Jo crec que això els actors i tothom avui en dia sempre hem de pensar que ens estem formant constantment, no?
Sí, home, però tu no anaves per ser actor, per
no,
tant...
No, no, clar, no he fet Institut del Teatre, clar, ni he fet clar. Nancy Tuñón completa, però he fet tallers a Nancy Tuñón, he fet tallers a Frankenstein Studio, que és també pel món de produccions internacionals, en anglès, al Karloff, amb el Pep Armengol... sí, estic format a base de tallers i tallers i tallers i anys i anys i anys. Però és veritat que molt aviat va sorgir això dels pirates a Mallorca, jo vaig agafar l'avió, vaig a Mallorca amb una amiga que donava classes de ioga, li vaig dir, escolta, deixa't a casa teva, cua de 2.000 persones, allò, tothom, ah, que quiero salir en la peli del Tom Hanks, m'hi fico jo allà, em fan una foto, diuen, extra, ja estàs. I al cap d'una setmana em diuen, no, 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 ven, que los Wachowski te quieren ver para...
Perquè tinguis text.
Sí, 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 bueno, text que era sí, capitán, eh? Ai.
Sí. Bueno, home, però ja era text, ja era text.
Sí, 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 sí.
Això sí que va sortir a la pel·lícula.
Sí.
El sí, capitán, sí, no?
Sí, bueno, però la passada, eh? La passada, eh?
I a partir de... O sigui, i això que tu decideixes o fas un tall i, diguem-ne, comences a fer tallers,
sí,
i trobes que la teva primera pel·lícula és amb els germans Wachowski,
sí,
ja veus que aquí pots sortir-te'n perquè m'imagino que al final és un petit paper, per tant, sí, econòmicament exacte, no pot ser gran cosa.
No, no, el que et dona és una miqueta la moral de dir, a veure, si algú com els Wachowski t'han trobat interessant en pantalla, és que potser tens alguna cosa, no? També vaig tenir molt clar que vaig fer teatre i vaig fer coses de teatre, però també vaig notar que jo potser dono millor en pantalla o també l'ambient, eh? M'agrada allò de les pel·lícules que... Vas, estàs, fas, i després doncs, te'n vas, i són com vides noves constantment.
El Atlas era, sonava d'aquesta manera.
¿Cuánto tiempo podréis vivir de esta manera?
No, aquesta no.
¿Cuánto tiempo?
Aquesta és la del Corazón del Mar.
No, això és el
Corazón del Mar.
El Corazón del Mar, la de l'Atlas, no sé si la tenim, sembla que teníem banda sonora, però si no, sí, la buscarem després. Dic que aquesta pel·lícula, que deies amb Tom Hanks...
Ara sona.
Ara, mira, veus. Això. També hi surt Halle Berry,
sí,
Susan Sarandon,
sí,
Hugh Grant...
Sí.
Aquests és que els vas poder...
Tom Hanks, sí, vam compartir el barco, vam estar allà molta estona, molt bon humor, molt humil...
És que clar, Víctor, és que la primera pel·lícula que fas a la teva vida, la primera feina remunerada, entenc, com a
sí,
actor...
Sí, 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 sí,
sí... Puges dalt d'un barco amb Tom Hanks...
Sí, 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 sí...
I penses que és el rei del mambo, clar... Sí.
A veure, jo, afortunadament... El que em vaig creure una miqueta és pots donar en pantalla, que jo tenia molts complexos, i vaig veure que eren humans. Veus que el Tom Hanks és humà, que fa brometes i és un tio cachondo i tranquil, que el Borde és el seu doble, no és ell, saps? Perquè s'ho creu el
això
doble.
Això tothom diu de Tom Hanks que és impecable.
Mira, a més, va ser molt maco perquè quan el Ron Howard em va fer el càsting per el Corazón del Mar,
sí,
la pregunta és, què? I com va anar amb el Tom Hanks a la pel·lícula del Cloud Atlas? I jo, pues molt maco, sí, tots es parlen del Tom Hanks com si fóssim col·legues, no?
No, no, però a veure, que el Toni García, que és sí, un company nostre del Pantalles i que s'ha passat 20 anys o més cobrint festivals i anant a fer entrevistes, sempre diu que Tom Hanks és un dels tipus més macos de la indústria.
Sí, és
que sent probablement un dels millors actors de les últimes dècades, és un tipus sense fums, aparentment, un ego deu tenir-lo, però... l'amaga, en tot cas.
No sé, a mi em va inspirar una mica i vaig dir, vale, és una persona normal, llavors sí, saps que pots tenir feina en això, però també t'adones que és una feina molt irregular, que has de tenir molta paciència, que t'has de buscar una miqueta, de tenir alguns certs ingressos una miqueta paral·lels o administrar bé el teu, el que tens, perquè no t'ho pots creure. Ser actor, al final, has de ser molt humil, o sigui, has de tenir per un cantó les ganes de voler ser protagonista i de poder portar una escena i voler això, però al mateix temps has d'assumir que uf, és que no som res, i és que això és una indústria molt bèstia.
Quants anys fa que d'aquesta pel·lícula?
Són ja 11 anys, jo diria que són, sí, 10-11 anys. Sí,
i has passat per la pel·lícula que ens deies del Ron Howard amb el Jordi Mollà, i havia Chris Hemsworth allà,
la
pel·lícula.
I la Elsa Pataky estava variada.
I Elsa Pataky, després El legado de las mentiras...
Rodada a Ucrània, El legado de las mentiras, abans de la guerra.
Clar, una una pila de pel·lícules i amb tots aquests actors i amb aquests directors que vaja, que et converteixen en un actor que no sé si ja formes part com de la indústria. És a dir, ja, has d'anar fent càstings permanentment i oferint-te? O no, hi ha una mena de catàleg?
Mira, diguem-ne. Jo crec que l'any passat va ser el punt d'inflexió una miqueta que em van començar a trucar sense fer càsting perquè ja em coneixien. Per exemple, d'haver fet El legado de las mentiras a Ucrània...
Què hi feies allà?
Allà feia un paper que es diu el Màxim, que és com un mafiós. A vegades faig bastants papers també.
Sempre fas papers de gent que fa una mica de por.
Una mica, sí. Sí. O que són una miqueta bordes. Sí. I llavors, ja arrel d'aquella pel·lícula, em van dir, hòstia, tenim una altra pel·lícula a Malta, que és una pel·lícula d'acció, amb el Frank Grillo, que és el prota, no sé què, vols venir? Doncs ja, doncs va sense fer càsting, no? I també aquesta de l'exorcista del papa, doncs ja la directora de càsting, la Lucy Lennox, ja em coneixia d'haver fet altres càstings per altres produccions internacionals aquí, i també doncs ja et donen aquest vot de confiança, no? Llavors ja formes part una mica de la indústria, però càstings els has de fer.